Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny de 2026. I serem des d'ara i fins les 12 menys 2 minuts i ens agradaria que ens acompanyéssiu. Una salutació en nom de tot l'equip des de Ràdio Vilafranca. Som Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com cada matí, intentem estar molt ben envoltats dels millors per fer que aquestes 3 hores de ràdio siguin profitoses, atractives i que us ho passeu bé i aprengueu també. Així que d'aquí uns instants tindrem una crack de la dansa, la Lucía Diéguez, amb el seu calaix de dansa, avui molt ben acompanyada per la directora de l'Escola de Dansa Cas de Vilafranca, la Blanca Cusiner, a motiu de la celebració dels 20 anys del centre. A 9:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de les nostres comarques. Són aquests 5 minuts en què parem i els serveis informatius ens expliquen com comença aquest matí de dimecres. A 9:15, després d'actualitzar-nos tastets d'història amb el nostre historiador de referència, el Jordi Ferran, que avui ens parla d'unes festes comunes arreu del Penedès i més enllà, la festa del pa beneït. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb actualitat vilafranquina i és que en aquests moments es poden votar les diferents propostes dels pressupostos participatius, una trentena, online i també presencialment. Us explicarem quines són i com es pot fer per votar i amb el regidor d'Hisenda i Espai Públic, Miquel Medialdea, que ens acompanyarà. També parlarem de la propera gestió municipal de la zona blava de l'estacionament regulat a Vilafranca a partir de l'any vinent. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques. Segona cita amb els companys dels serveis informatius que ens acosten al flash. Si a 9:15 parlem de la festa del pa beneït, a partir de 10:45 parlem de Corpus amb la nostra gent gran, que és dimecres i venen a fer tertúlia. I diran la seva, i ens explicaran què recorden d'aquesta festivitat, com se celebrava abans, si ara encara fan algun extra, la recorden d'alguna manera, amb Júlia Brics, Conxita Vidal, Eulàlia Urgell i Pere Mitjans. A les 11:06, després del butlletí d'una mica de publicitat, seguim amb aquest tercer capítol de dimecres, el Penedès en xarxa. És dimecres, tercera hora, doncs ens acompanya l'equip de Vinzeum. Avui serà el Jordi Ribas, que ha convidat la Txell Peiró del Centre Excursionista del Penedès i que plegats ens presentaran les activitats d'aquests dies i, sobretot, la 32a edició del cicle de projeccions de muntanya del CEP, que s'està celebrant aquests dies a Vinzeum. I una activitat que segur que també ens recomanen és els dijous de vi, que aquest dijous s'acomiaden tot entrant al Vinzeum. A 11:45, últims 5 minuts per posar-nos al dia, per saber com va acabant aquest matí de dimecres el flash informatiu. I acabarem amb un parell de propostes a l'agenda al detall. D'una banda, novetats que es preparen per la Festa Major de Moja i de l'altra, l'inici aquest dijous, coincidint amb Corpus, de la Festa dels Barris a Sant Sadurní. Com dèiem fa uns instants, iniciem aquesta primera hora del magazín amb el calaix de dansa. Avui, novament, la Lucía Diéguez, de l'Escola Cascavells, ens porta una entrevista relacionada amb un centre de dansa de Vilafranca, en aquest cas l'Escola Cas, que està d'aniversari. Però, primer de tot, saludem el nostre company, el Miquel Cuenca, que ens espera a Ràdio Sant Sadurní.
Nou episodi del Calaix de dansa amb la Lucía Diéguez. Aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní ja la tenim i avui tornem amb el format entrevista. I és que celebren també 20 anys de l'Escola de Dansa Cas a Vilafranca. I la Lucía, avui, que porta una convidada especial per part de tractar aquesta data i aquesta celebració, no, Lucía?
Sí, doncs hi ha una entrevista molt especial perquè, Miquel, és principi de juny i això vol dir doncs, que totes les escoles de dansa estan a punt de presentar els seus festivals final de curs. A més, totes les famílies doncs, ja estan preparant els seus vestuaris i tot això, i els alumnes de les escoles, doncs, aquest nerviosisme que tenen. I què passa, doncs, que en el cas de Vilafranca, avui voldria parlar amb la directora d'una entitat que, com tu ben bé has dit, doncs, fa el 20è aniversari. Així, doncs, sense més preàmbuls, donem la benvinguda al Calaix de Dansa a la directora de Cas Vilafranca, la Blanca Cusiner. Bon dia, Blanca.
Bon dia, Lucía.
20 anys de cas, Blanca. Això dona doncs, per moltes anècdotes i experiències, però comencem pel festival que realitzareu aquest dissabte, dia 6 de juny, al Teatre Casal de Vilafranca. Si no vaig mal encaminada, hi ha com dos passes, sí?
Doncs sí, és el proper dissabte 6 de juny. Fem dues sessions, una matinal a les 11 i l'altra a la tarda a les 6. Sempre ja portem bastants anys fent dues sessions perquè tenim prou volum d'alumnat i el Teatre Casal, doncs, d'aquesta manera les famílies poden agafar les entrades que necessitin i així pot venir tothom a venir a veure el festival. Aquest any es diu 20 anys en dansa, és un festival on parlem una miqueta d'aquest recorregut, d'aquests 20 anys, aquesta història que ens precedeix i que encara seguim motivats en seguir creixent. Comencem el festival amb una gran festa d'aniversari. Totes les coreografies és com una festa, no? Perquè tot aniversari sempre ha de ser una festa. Després parlem una miqueta de com són els inicis en aquest cas de la nostra escola, però crec que són una mica similars als inicis de tota escola, no? Nervis, dubtes, il·lusions, doncs, bueno, aquest bloc del festival parla una miqueta d'això. Després, dintre d'aquesta evolució també hi ha tota la part dels referents, dels ídols, no? Tots aquells cantants, aquells estils de música, aquells estils de dansa que ens han marcat a molts de nosaltres i que també els hem volgut doncs, fer un reconeixement. I hi ha un bloc en el festival que parlem de tots aquests ídols que ens marquen, no? I que ens han inspirat. I després, l'últim bloc del festival és un bloc on hi ha... Creiem que nosaltres ja tenim una identitat, el cas ja té una identitat d'escola. És aquell moment en el que tota escola ja diu «Ah, aquesta coreografia és cas, no?». M'agrada molt pensar això perquè llavors és com ja ens reconeixen amb un estil propi i amb una identitat pròpia. I aquest bloc també és molt bonic com acabament del festival, perquè donem valor a tots aquells atributs, aquells valors precisament que ens identifiquen com a cas, no com a escola de dansa que també, sinó com a escola dansa cas que som.
Doncs, Blanca, m'apunto al dia 6, doncs, anar a veure-us al Casal de Vilafranca, però el cas va néixer, doncs, això, doncs, fa 20 anys, però com va ser aquesta idea de crear una escola de dansa a Vilafranca?
Bé, la veritat és que la dansa sempre ha format part de la meva vida des de ben petita. Jo, de fet, em vaig formar a una escola de Vilafranca que actualment encara està en funcionament, que és el Gimdans. I bé, jo de jove vaig estar fins i tot treballant de professora allà. Després, doncs, la meva vida va anar per altres camins. Actualment també sóc professora d'educació física en un centre, però la dansa sempre ha estat en la meva vida, i en un moment donat, quan fa 20 anys ja estava a Vilafranca, doncs, amb la meva actual parella marit ens vam conèixer, tots dos vinculats en el món de l'activitat física i l'esport també, i també en la dansa. Bueno, vam veure oportú, adequat, il·lusionats en aquell moment i empesos, doncs, per la meva família, per amics, doncs, que seria un bon projecte de futur per tots dos, no? Actualment l'escola de dansa està dintre d'un centre en el qual també impartim altre tipus de classes, d'activitats dirigides, entrenaments funcionals, hipopressius... Vull dir que realment la nostra idea és que sigui un centre on s'imparteixi dansa, salut, esport i activitat física, i també un punt on la gent un lloc on la gent, les famílies, s'hi sentin a gust, els clients, els alumnes, i ens agrada la idea de que sigui algo molt personal i molt familiar. I va néixer amb aquest propòsit, una filosofia molt de Vilafranca, molt d'aquí, personal i familiar, i aquí estem encara.
Doncs mira, Blanca, em fa recordar que l'últim calaix de dansa vaig comentar que les entitats, i sobretot quan perduren el temps, com és el vostre cas, doncs tenen una evolució. No sé si dir que ens acoplem una mica a les peticions de l'alumnat o a les seves famílies, o bé la direcció, doncs, contempla noves possibilitats, no?
Sí, evidentment, al llarg d'aquests 20 anys l'escola, nosaltres mateixos com a persones també hem evolucionat i ens hem anat adaptant a tot el que ha anat passant, a tot el que ha anat introduint-se en el món de la dansa i, com bé t'he dit abans, en el món de l'activitat física i la salut. Les classes que donàvem, doncs, fa 10 o 15 anys no són les mateixes que donem ara. Hem ampliat disciplines en l'oferta de l'escola de dansa, disciplines que fa 15 o 20 anys apenes existien, no? Doncs, clar, el ballarí, la ballarina actual, l'alumnat, està molt al dia de tot el que passa gràcies a les xarxes i a tota la informació, i ells venen demanant-te el que està, doncs, més de moda, no? Llavors nosaltres ens veiem obligats, i ens agrada també perquè són nous reptes, ens noves motivacions, anem introduint, doncs, totes les novetats que van emergent, doncs, en el món de l'activitat física i la salut, però sense perdre la nostra identitat. Això també ens agrada com recalcar-ho, perquè, doncs, hi ha modes que passen i simplement passen, però creiem en la feina ben feta, amb el tracte personalitzat, i creiem que això realment no passa mai de moda, i potser hi haurà algunes coses que, doncs, veiem o contemplem que apareixen i potser no les incorporem en el nostre centre ni a l'escola perquè no hi creiem com a filosofia. I això, doncs, intentem ser com molt fidels a la nostra manera de ser i de treballar.
A més d'aquestes possibilitats que comentes que feu al CAS, també hi ha actuacions, diguem, fora de calendari, que no és ben bé així perquè ja estan consolidades, Blanca, però, per exemple, Ritmes Solidaris, la col·laboració que feu amb la Marató de TV3 al Nadal, el Dia Internacional de la Dansa, que es balla al carrer de la Vila. Aquestes actuacions, doncs, donen visibilitat a la dansa i deuen ser, doncs, com un hàndicap pels alumnes, no? Dic jo, fora d'ocasió en els festivals o competicions.
Sí, a més, aquestes actuacions sempre ens fan especial il·lusió i ens motiven de diferent manera, perquè el festival és el festival i és com la cirereta del pastís de final de curs, i és on allà, doncs, ho compartim amb les famílies, amb els amics, i és com per tot l'alumnat la gran festa. Però el festival de Nadal, que també és després del primer trimestre, que el fem sempre per la Marató de TV3, és un festival solidari, més desenfadat, ens agrada molt perquè és el primer contacte que tenim amb el públic, on les alumnes noves, no? Les que s'han apuntat en aquell curs escolar, s'estrenen, i amb elles doncs, els hi veus aquells nerviosismes de les primeres vegades que trepitges escenari. I després doncs, els altres actes solidaris que fem, també un acte molt consolidat ja, que és la novena edició dels Ritmes Solidaris, que per la Creu Roja, que també el portem fent durant 9 anys i el compartim amb 2 escoles més de Vilafranca, que és el Casal i el Gimdans. Nosaltres sempre intentem organitzar una gala solidària nostra personal, que és la Gala Més Dansa, que també ens agrada moltíssim perquè convidem escoles de fora de Vilafranca, la fem a l'auditori, i allà doncs cada any convidem escoles diferents i el públic també veu una miqueta l'oferta de dansa que hi ha fora de Vilafranca, que a vegades doncs, no tenen ocasió o manera de saber què fan les altres escoles, no? Doncs és una jornada que també ens agrada molt. I cada any intentem doncs, col·laborar amb alguna entitat diferent. A vegades ho hem fet per PINAE, ho vam fer per l'Associació de Miquel Valls contra l'esclerosi múltiple. Bé, intentem col·laborar amb diferents entitats. I amb propostes que se'ns puguin presentar, doncs sempre que puguem i el calendari ens ho permeti, doncs ens agrada molt participar-hi, la veritat, ens enriqueix.
Doncs mira, Blanca, ara canviem una miqueta el tipus de preguntes perquè sembla que ara hi ha moltes possibilitats a casa de fer-se doncs, professional de la dansa. M'agradaria saber com veus aquest camí, quins consells els hi dones als alumnes avançats, ja que sí, sembla que cada vegada n'hi ha més treball, però també sembla que tens que preparar-te doncs, a moltes disciplines diferents i això doncs, es suma que les produccions doncs, no van acompanyades de contractes de llarga durada, no diguem?
Sí, la dansa sembla que ara, a vegades, estant a casa i veient una mica la televisió, veig molts anuncis publicitaris en els quals hi ha dansa i penso, és que la dansa està molt present en la nostra vida quotidiana i no ens n'adonem. Però, en canvi, crec que encara li falta molt de camí perquè sigui més ben reconeguda i tingui un reconeixement professional, sobretot doncs, els que s'hi volen dedicar i volen viure d'aquesta professió. Com a ballarí professional, crec que encara falta molt. Evidentment, només hi arriben uns quants com per poder-hi viure només d'aquesta professió. Han d'estar molt, molt ben formats i com més diversos, millor. Però tot i així, viure de la dansa crec que encara és bastant difícil. Com a docent de la dansa, has de fer moltes hores de classes de dansa per també poder tenir un sou digne i poder viure també d'això. Llavors, no sé, clar, jo parlo des d'una escola que és doncs, una escola de Vilafranca, que no deixa de ser també una escola amateur. Llavors, sí que és veritat que algunes de les ballarines que han passat per l'escola, algunes han intentat entrar dintre del món professional, però costa molt viure de la dansa, realment. Espero que això canvi en el temps, que també sigui una feina més professionalitzada, més ben reconeguda, i el consell que sí que dono, per suposadíssim, és que aquells que s'hi vulguin dedicar hi hauran de posar moltes hores, molt d'esforç, molta disciplina i molt de treball, que és algo que avui dia costa una mica, perquè també el perfil de l'alumnat veig que és com molt immediat tot el resultat, el volen molt ràpid, molt ràpid, i la dansa vol temps, és com un plat, una cuina que necessita el xup-xup, doncs la dansa també vol molt temps, molts anys, molt esforç, i al final doncs, hi haurà resultats, no? Potser no els esperats, però necessites molta disciplina.
Doncs 20 anys de cas, Blanca, i alguna anècdota, dic jo, que deus tenir en aquests anys, deu haver passat mil coses. A veure, quina et ve al cap així?
Doncs anècdotes moltes, moltes, però bueno, ara que s'acosta el festival, jo suposo que totes les directores d'escola ens deuen passar quasi les mateixes coses, no? Vestuaris que s'han trencat un moment abans o que s'han descosit un moment abans de sortir a escenari i ho hem d'arreglar amb un imperdible. Algun tutú que s'ha perdut de manera estranya i dius, però si estava aquí i aquella nena ha de sortir sense el tutú. Mallots que s'han mig tret durant una actuació, no? Però jo, per exemple, tinc una anècdota que no sé si es pot dir com a anècdota. Vull dir, jo sempre somio els dies abans del festival, tinc com uns somnis recurrents de la música falla, les llums no funcionen, el públic arriba tard o arriba més d'hora del que jo el convoco. Són aquells somnis de les típiques pors o angoixes, no? Portes tant temps preparant les actuacions, el festival, tots els mil detalls que comporta, no?, l'organització d'un festival, que ho tens tot al cap i somies en allò pensant, bueno, que no falli res, no? Ho tens tot molt controlat. Però bé, són anècdotes que després es queden en això, en anècdotes, perquè tot acaba sortint bé i els petits problemes o inconvenients que puguin sorgir sempre es solventen.
Doncs ho deixem aquí, Blanca. Moltíssimes gràcies, com sempre, com cada vegada que ens trobem, ha sigut un plaer parlar amb tu i per molts, molts èxits més.
Moltes gràcies a tu, Lucía, per convidar-me i compartir aquesta estoneta parlant de dansa.
Doncs, Lucía, per la meva part, també ens acomiadem d'aquest nou episodi del Calaix de Dansa. Tornem d'aquí un mes, però també m'agradaria preguntar-te quan feu vosaltres el festival.
Doncs Cascavells estarà el diumenge 14 de juny al Teatre Cal Bolet amb la producció d'Alice. O sigui que si sabeu els mons que es mouen per Alicia i el País de les Meravilles, doncs no us deixarà indiferent, no us deixarà indiferent.
Doncs, Lucía, fins a la pròxima.
Moltes gràcies, Miquel.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dies de merda, potser la veïna et detesta, potser a la feina t'insulten, potser la vida et sembla absurda, pinta't de vermell la cara, posa't la camisa que tant t'agrada i vine, que això comença.
Us agrada Joan Dausà? Segur que sí, perquè té molts i molts fans arreu. Aquesta és la seva cançó més nova. Welcome to my party, benvingut a la meva festa. Ens portarà al flash de notícies de 9:45.
Tens un exèrcit darrere, la vida i un cor que batega, que rebentin la culpa i la pena, que fa baixada i això no frena. Abraça't a qui no ho espera, clava't el pit, algun poema i vine, que això comença. I no saps com t'he trobat a faltar. No saps com t'he trobat a faltar. Només una estona.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Repassem l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Alt Penedès acumula 3 mesos de baixada d'aturats i es troba en xifres històriques d'ocupació. Després d'un mes d'abril molt bo per la rebaixa dels registres d'aturats a la comarca, el mes de maig ha mantingut també una bona línia. En aquest cas, a 31 de maig, s'han registrat 4.430 persones aturades a l'Alt Penedès amb una reducció de 33 aturats respecte del mes d'abril i amb una taxa d'atur registral del 7,8%. A Vilafranca hi ha 1.693 persones a les llistes de l'atur, 11 menys que el mes anterior. A Sant Sadurní l'atur repunta lleugerament amb un augment de 3 persones i un total de 474. A Santa Margarida i els Monjos hi ha 293 persones registrades a l'atur, 7 menys que a l'abril. I a Gelida hi ha 321 aturats, amb una reducció de 4 persones respecte del mes anterior. Amb una perspectiva interanual a l'Alt Penedès, aquest mes de maig hi ha 31 aturats menys que el maig de 2025, quan es registrava una taxa del 8,1%. Us parlem ara de les alteracions d'horaris als consultoris d'Olèrdola aquest mes de juny. L'equip d'atenció primària Penedès Rural Oest informa que els consultoris mèdics d'Olèrdola registraran alteracions d'horaris aquest mes de juny. El consultori de Moja, que habitualment obre els dilluns, dimecres, dijous i divendres, obrirà excepcionalment també els dimarts 9 i 30 de juny. El consultori mèdic de Sant Miquel no tindrà activitat assistencial el dijous 25 de juny. I el consultori mèdic de Sant Pere Molanta no tindrà activitat assistencial els dimecres 3, 10 i 17 de juny. Les visites que no es puguin ajornar s'atendran al CAP de Santa Margarida i els Monjos en horari de tarda. Per qualsevol urgència es pot dirigir la persona afectada al CAP de Santa Margarida i els Monjos o bé trucar de 8 del matí a 3 quarts de 8 del vespre al telèfon 93 818 67 48. Pedro Campos repetirà com a candidat del PSC de Sant Sadurní a les eleccions municipals. L'assemblea del PSC de Sant Sadurní va escollir aquest passat divendres per unanimitat Pedro Campos com a candidat socialista a les eleccions municipals de l'any vinent. Campos, que encapçala actualment el grup municipal del PSC i és primer tinent d'alcalde al govern de Sant Sadurní, formant coalició amb Esquerra i en Comú Podem, repetirà com a número 1 de la llista socialista en els propers comicis locals. En la seva intervenció davant la militància, Campos va agrair el suport rebut i va assegurar que afronta aquest repte amb moltes ganes, responsabilitat i compromís. A l'assemblea també va assistir-hi Joaquín Fernández, secretari de Política Municipal del PSC, i Imma Ferret, diputada al Parlament de Catalunya. Recuperen documents històrics de Cunit que estaven a la venda per internet. L'Ajuntament de Cunit ha aconseguit recuperar diversos documents històrics del municipi que havien aparegut a la venda a través d'internet. Es tracta de material d'alt valor patrimonial i històric relacionat amb la vida administrativa i social del municipi. La recuperació s'ha pogut fer gràcies a l'actuació coordinada entre l'Ajuntament i especialistes en patrimoni documental després de detectar que aquesta documentació s'oferia en portals de compra-venda en línia. Entre els documents recuperats hi ha expedients i papers antics vinculats a la història local de Cunit, alguns amb segles d'antiguitat. El consistori destaca la importància de preservar aquest patrimoni, ja que forma part de la memòria col·lectiva del municipi. Des de l'Ajuntament expliquen que s'està investigant com aquesta documentació va sortir dels arxius municipals i remarquen que la prioritat ha estat garantir-ne la recuperació i conservació. Els documents passaran ara a formar part de l'arxiu municipal perquè puguin ser preservats correctament i consultats en el futur.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Els tastets d'història, ara volem parlar d'una festa molt tradicional que se celebra a molts indrets, la festa del pa beneït. Com sempre, amb l'historiador Jordi Ferran i la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio.
Un cop al mes, com sempre, ens arriben els tastets d'història i ja tenim preparat el nostre historiador de referència a través de la línia telefònica. Jordi Ferran, molt bon dia. Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Bé, Jordi, avui volem parlar d'una... No sé si dic d'una recuperació d'unes festes, que hi ha alguns municipis que sí que les fan.
Jo crec que és una festa molt baix penedesenca. Mm-hmm. És una festa que als llocs on es fa és molt estimada, perquè és d'aquelles festes que tota la vida l'han organitzat la gent. Mm-hmm. No? És una de les tradicions d'aquesta festa que està organitzada pel jovent de cada lloc, mm-hmm. Jovent o més gran, això, però que és surt de la gent, no? Que no surt de, diríem, de les institucions o d'altres entitats, sinó que surt d'allò, de l'organització més primitiva i que associem segurament aquí el Baix Penedès a una sola població, que és el Vendrell, però que realment es celebren o s'han celebrat a altres poblacions i, de fet, actualment en parlem perquè aquesta setmana és on te comencen aquí a la Bisbal, al meu poble, i són les festes... Aquí té una trampa, perquè aquí a la Bisbal anirem les festes dels barris.
D'acord.
I pot ser que a fora, jo si jo et dic... Laia, tu saps què són les festes del barri? O la festa de portar la coca?
Clar.
És una cosa molt bisbalenca, no? I no se sap.
M'ho puc imaginar,
sí, però... Si ho diem amb el nom formal, et traslladarà segurament a la capital de comarca. Dic que avui parlem de les festes del pa beneit.
Home, no? I tant.
Que associem això molt al Vendrell. Uh-huh. Però que, com deia, s'han celebrat en altres poblacions i, de fet, et deia, aquest dissabte comença la celebració d'aquí la Bisbal. I la peculiaritat d'aquestes festes, que podem trobar doncs, també al Vendrell, però també aquí, és que cada barri organitza les seves. I, de fet, el seu origen... Hi ha estudiosos que diuen que és això, un origen medieval, que té a veure amb la benedicció, no?, de la farina, avella abans de segar el blat... Hi ha d'altres estudiosos que ho relacionen fins i tot amb unes festes precristianes, no? On el pa, l'oferenda del pa tindria a veure amb la divinitat solar. Bé, diríem que és una festa que remunta en l'inici dels temps, no? O de la nostra tradició, però que és molt estimada. I que, per exemple, el Vendrell, si ens escolta algú qui va o que la coneix, diu, bueno, però això encara falta, no? Perquè és inici de juliol, la festa no? dels barris.
Són les prèvies a la festa major, no?
Sí i no.
Ah.
Perquè aquest, l'origen de la festa, el devem o el trobem, aquestes festes dels barris, a la vuitada de Corpus. Què és la vuitada de Corpus? Doncs bé, la vuitada de Corpus és una celebració, lògicament, lligada a Corpus, no? També és com el que parlàvem abans fora de micròfon de la Patum, no? Són totes aquestes festes cristianes que estan lligades a Corpus i que per això, doncs, pugen i baixen, no?, al llarg de l'any. Dintre dels dies, a vegades cau una miqueta abans, una miqueta després... I com dèiem, tradicionalment la festa dels barris, del pa beneit, es celebrava al Vendrell, tal com es celebra ara també a la Bisbal, per la vuitada de Corpus. Per veure-ho, m'ha fet gràcia recuperar una crònica de 1910, és a dir, de fa més d'un segle, perquè ens serveix una miqueta per reflexionar com les festes canvien i a vegades, no?, sembla que perdem les coses i després recuperen, i aquestes... És la gràcia, no?, de la cultura popular, que no és immòbil, que no és sempre igual, que s'adapta als temps. No? Així que, si ara llegirem un fragment de la crònica del Baix Penedès, de les festes de Corpus de 1910, que comença amb, això es diu, les típiques festes de barri de la vuitada de Corpus, tan boniques i animades temps enrere, van quedant, o més ben dit, i han quedat ja reduïdes a dues, la dels barris de la Barceloneta i la de la plaça Vella, que són els més populosos i conserven encara quelcom del seu antic esplendor. En els demés, tota la festa queda reduïda a ballada de graies davant del qual o tal taverna de barri. És a dir, no? Comença la crònica queixant-se una miqueta que sembla que aquesta festa s'està a punt de perdre i que s'ha convertit en una cosa tan moderna, no?, que fem ara, que convertim totes les festes en un concert. No? Un concert de festa i ja està, i a vegades que, és, no, que hi hagi música.
Sí.
No? Que està bé, és molt a favor de que hi hagi música a tot arreu i que hi hagi festa sempre. Doncs, però veiem que és quelcom que al 1910, és a dir, fa més de 100 anys, ja es lamentaven al propi Baix Penedès, no?, que veia que aquella festa tan típica, la festa dels barris, que cada barri organitzava la seva, s'estava a punt de perdre, ja només es celebrava a la Barceloneta i a la plaça Vella. I, a més, a la Barceloneta, al barri de Barceloneta, ens diu, degut, sens dubte, a la seva gran extensió, la festa no se celebra quasi mai unificada, sinó fraccionada en colles. Què vol dir això? Que cada part del barri celebrava el seu pavaneir, el seu concert, no? És a dir, no estava unificat com podríem trobar ara, i diu, amb tot, va ser d'aquestes colles, no?, que es van fer pel barri de la Barceloneta, diu que la que més destaca va ser la plaça Pi i Margall, on hi va haver ball amb orquestra, llums d'arcs voltaics, que vol dir il·luminació artificial, i tronades i focs d'artifici, no? I ens diu que això, que de molts anys ençà, al barri de la plaça Vella no havia celebrat unes festes tan animades i lluïdes com la del Pa Beneit d'aquell any 1910. No? Ens ve a dir una miqueta que, bé, sort del pinyol del nucli dur de la plaça Vella del Vendrell, que és l'únic que va celebrar la festa tal i com tradicionalment s'havia de celebrar. No? I ens explica una miqueta com va ser la festa d'aquell any, que diu això, donava goig de veure aquell nombrós estol de xamolles i escaient noies que no baixaven d'un centenar, de totes les edats i mides, avillades amb gentil mantellina blanca i portant l'enramat de pa beneït acompanyat de l'endiumenjat jovent del barri, bueno, els nens amb banderes, i seguits de graies i orquestra, no?, que van fer aquesta cercavila, que diu quin conjunt, quina taca de color més simpàtica, fins a arribar a l'església, com que van fer solemne ofici, es va cantar amb orquestra, molt bonic i simpàtic l'acte, es van beneir els pa beneits, que en acabar l'ofici doncs van tornar a sortir la comitiva pels carrers i després van fer el llevat de taula, tota una altra sèrie de festes, on a vegades sortejaven les coques per obtindre fons, per pagar la festa, o amb fons solidaris, bé, cada tipus de festa era un món. No? Mm. I com dèiem, és una festa que associem al Vendrell, però que, i aquí no hem de ser parlant de francesos xovinistes, però realment el municipi d'aquí de l'interior de la comarca que més s'apropa a la tradició com ho celebra és precisament la Bisbal, perquè la celebrem a l'octava de Corpus, és a dir, començarem aquest dissabte 6 de juny, cada dissabte diferent, el 6, el 13 i el 20, cada barri del municipi, la Bisbal, diríem que es conforma per tres grans barris, el barri de la plaça, el barri de Baix i el barri de la Riba, celebren la seva festa. I no és una cosa precisament moderna, perquè sabem, doncs, d'allà, de finals del segle XIX, comencem a tindre constància d'aquestes festes que, sens dubte, es devien de celebrar des de fa molt temps, precisament al final del segle XIX, que és quan l'administració local guanya pes, no?, i se li ha de començar a demanar permisos a l'Ajuntament per poder fer aquestes festes, no? I sabem que l'any 1885, doncs, els representants de les festes de cada barri demanen permís a l'Ajuntament per fer la funció que tots els anys hacen en l'octava de Corpus Christi. I aquí també comencem a tindre, doncs, els primers comptes de l'orquestra i aquestes coses. A més, també sabem una mica com es feien aquestes festes a finals del segle XIX aquí a la Bisbal, gràcies a la premsa i també a un document que es diu la Consueta Parroquial. És allò on s'apuntaven totes les festes que hi ha al municipi en les quals l'Església hi forma part, no? En plan, estigues atent, no sigui que... Aquí deia, va avisant, va dient, bueno, aquí t'han de donar 12 ciris, vigila que... No? I serveix molt per veure una miqueta com era la festa. Gràcies a això ens diu aquesta Consueta que la festa s'iniciava a les 9 del matí, ara aquestes festes normalment són a la tarda, són a les 5, quarts de 6, la cercavila de les coques, doncs trobem que a finals del segle XIX començava a les 9 del matí assistint les parelles a l'ofici, a l'església. I no eren una cada dissabte, com és ara, sinó que, com ens diu, doncs diu la Consueta, no? Diu, el mossèn diu, el barrio de dalt lo celebra el sábado, el de la riba el lunes i el de baix el jueves. Mm. És a dir, anaven seguides. Mm. Just després de l'octava de Corpus, que començava amb la praça, i llavors el de la riba i el de baix eren tota la setmana, no? Diríem que la població estava durant una setmana per barris de festa. Ara el que celebra, s'entén pel fet de que no ho podem tindre, abans la gent treballava al camp, ara tenim feines més avorrides i que no ens deixen fer festa quan volem, llavors ara es celebren a cada dissabte. Però veiem que, a banda d'això, era una miqueta el mateix, no? Perquè les parelles anaven de dos en dos amb les coques a l'església, on es feia una desfilada i es beneïen, no? Ens explica això, ens explica que diu se hace el ofertorio, se bendicen las coques que presenten y desfilen uno tras en otro en procesión del celebrante que toca el pan para volverse a sus puestos. És a dir, passen per allà al davant, diríem que les beneix, i marxen de l'església, no? Diu, ofrecen els administradores de cada barri, és a dir, aquí hi ha gent que organitzava el barri, que acostumava a ser la gent jove, ofrecen pan bendito a tots els assistents. És a dir, s'agafava una miqueta de coca i es repartia entre tots els assistents. Ens diu el capellà, el successor, no hi ha esmorzna alguna. És a dir, no demanis a passar el plateret perquè no et donaran res, perquè és una festa del barri, no és una festa religiosa. Això sí, se li oferia al mossèn, com a pagament de la benedicció, dues garlandes. I ens avisa que això és una cosa que encara es fa aquí, a la Bisbal. Ara, el Vendrell es fa encara tocant les campanes, aquí s'ha substituït per focs d'artificis i coets, però ens explica, mossèn Sucada, li explica als seus successors, tenga cuidado. Los jóvenes de los respectivos barrios doblan las campanas el día de antes en el toque de las ánimas, es decir, a mitjanit. Cosa de un cuarto, y no puede ser más. No els deixis que toquin més d'un quart. Sean esto cuidadoso el párroco, pues el estímulo y competencia no se cansan de tocar. Y luego entra la murmuración de que si el párroco favorece a un partido, en deprimiento del otro. És a dir...
Ai, aquí.
Si els del barri de la plaça havien tocat 25 minuts les campanes i els del barri de baix només havien pogut tocar 15, o no havien tingut tant d'ànim i les campanes havien sonat tan fort, ja hi havia competència. I això és molt graciós, perquè aquí a la Bisbal encara passa. Quan es tiren els coets, que hi ha gent que diu, aquest any el barri d'aquí a la plaça n'han tirat més, o el barri de baix n'han tirat menys. Encara passa. I, de fet, en coets, i el Vendrell encara passa amb el toc de campana. És a dir, veiem que la festa canvia, però no acaba de canviar del tot. I això, després, doncs, sortien amb gralles i feien la tradició, no, la tradicional passeig fins a cada barri. De fet, a part d'això, aquesta Consueta, tenim una crònica també que ens ho explica per veure que realment era així i se'n sentien orgullosos, i com les festes tradicionals i la sociabilitat i els partits polítics, no, a vegades tenen, no sé, xoquen, no? I s'han d'ajustar, i això és molt maco i és el que ens ensenya també la història i els historiadors. De fet, ens agrada, no?, veure aquestes coses i veure com els corrents polítics s'han d'adaptar a cada poble, no? Estem parlant d'una crònica del Baix Penedès de l'any 1915, i ens diu, que parla de la Bisbal del Penedès, no? I ens diu: com cada any s'han celebrat amb molta animació les populars festes del barri, que podrien anomenar-se les festes de les flors pel gran consum que se'n fa d'elles. Per què? Doncs perquè les noies anaven amb ramillets, amb clavells, que també portaven a les cuques, quelcom que ara també podem trobar, i els nois també acostumaven a portar o bé un clavell o una mena de pal decorat amb cintes i amb motius florals, bé, una cosa bastant vistosa, no? Com si fos allò una vara de comandament. Per això refereix aquí, és una cosa que ara s'ha perdut, lo de la vara, les flors sí, és una cosa molt maca, doncs, sempre hi ha clavellets a cada pom de la coca i a la solapa, però per això en diu les festes de les flors. Bé, comença i ens comença a dir: en el barri de la Plaça Major, per a ser el més petit, és el que sol veure menys concorregut. Amb tot, els seus veïns la celebren amb la mateixa esplendidesa que els altres barris. No m'encanti. Pans beneïts, ofici a les esglésies i ballada a la plaça de tarda i nit. Per tant, estem veient que bàsicament és la mateixa festa que aquest dissabte celebraran aquí els veïns del barri de la plaça de la Bisbal, que faran la cercavila a la tarda, faran animació infantil, menjaran la coca i faran ball de nit, no? I a més, al matí també faran esmorzar popular i castell. És a dir, és una festa que s'ha anat recuperant, no? Perquè ja et dic, a la Bisbal, per sort, als anys 40 no es va deixar perdre després de la guerra, i s'ha anat celebrant, i més o menys amb la mateixa estructura com es feia, com podem veure, ja abans de la guerra. No? Moltes d'aquestes festes es van començar a perdre, com vam parlar el mes passat, de la festa de l'Arbre de Maig. No?
Sí,
del Pi o de l'Arbre de Maig. Van anar perdent-se a finals del segle XIX, principis del segle XX. No? Per això veiem aquí la notícia aquesta, que el Vendrell trobava a faltar perdre la seva festa, no? Però aquí a la Bisbal veiem, no, tot el contrari. I, de fet, ens continua la crònica parlant de la següent festa, no?, que, com hem dit, era la de la Riba. Diu: és les més típiques i simpàtiques, i en escaures diumenge cada any és la que es veu més concorreguda. Fent-se la seva tot el poble, fins al punt que les societats, la Unió i l'Agrícol, que era la sala de dalt i la sala de baix, és a dir, els dos partits polítics, suspenen els acostumats balls per a concórrer dintre festa, que esdevé un veritat aplec. És a dir, a les dues societats del poble, que cap de les dues estava al barri de la Riba, no? La Unió estava al barri de la plaça i l'Agrícol al barri de baix, suspenien, tancaven la paradeta perquè la gent pogués anar al barri, perquè veiem, doncs, en aquest cas, com la festa popular organitzada pels propis veïns passava per sobre, no?, de la festa més institucional, no? O la sociabilitat més institucional.
Molt bé.
I acaba aquesta crònica, que aquí sabem que està redactat per, tot i que és un anònim, segurament per algú del barri de dalt, perquè ens diu: en la festa del barri de les Garrofes, que és el barri de baix, la plaça on es celebrava era la plaça de les Garrofes, però ja dir-li la festa del barri de les Garrofes és una miqueta pejoratiu, no? Perquè li podia dir del barri de baix. Es posa de manifest la forta discrepància que regna entre els elements que componen la societat, l'agrícola. Què passa? Si en aquesta època, realment, la societat agrícola s'està produint un procés de canvi, s'està escarranitzant, i hi ha una part, diríem, de les velles èlits que acabaran fundant una nova societat, mentre que la societat agrícola acabarà sent la societat d'esquerres del municipi, no? Doncs bé, fa gràcia perquè la festa del barri de baix, que era la seva d'aquell any, en van celebrar dues. El fet, com que la junta directiva ens diu això, no? Ens diu: Els elements vinculats a l'antic partit caciquista de fa molt de temps, hi ha molta tribentor entre el bàndol que segueix la vella política i, per altre, els que segueixen a la junta directiva, la qual no vol deixar-se imposar-se per convergències polítiques. Diu, bueno, potser no fora d'estranyar que s'acabin separant, i diu, això va ser la causa que la festa del barri d'aquest any se'n fessin dues, una a la plaça i l'altra dintre el local de la societat, no? Uh-huh. És a dir, aquí la política acaba entrant dintre la festa del barri i s'acaba fent dues subfestes del barri. Però ja et dic, no era el que acostumava a ser,
a
perquè,
passar,
com hem dit, en el barri de la Riba, fins i tot les altres entitats del poble tancaven perquè la gent hi pogués assistir.
Molt bé, doncs escolta, Jordi, déu-n'hi-do quin repàs ens has fet de la festa del Pavaneig, de la festa dels barris, i convidem a tothom a gaudir-la aquest cap de setmana aquí a la Bisbal.
Sí, el juny es celebrarà els tres primers dissabtes de juny a la Bisbal, i pels que no puguin, ja ho saben, el juliol al Vendrell. Així que ens esperen dos mesos de molt de Pavaneig, que és una menja molt bona, la veritat. Convido a la gent a participar-hi, ni que sigui per poder-la menjar.
Totalment, i és una festa ben bonica, i aquí, per exemple, aquí a Sant Jaume dels Domenys, per la festa major, el dia de Sant Jaume, també tenim aquesta festa del Pavaneig, que també ho celebrem aquí, no en aquest format, però sí dintre de la festa major. Per tant, una bona manera també de celebrar-ho. Jordi Ferran, com sempre, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquest tastet d'història, i si no hi ha res de nou, ens retrobem d'aquí un mes.
Fins al proper mes, que vagi molt bé.
Tot seguit una mica de publicitat, el butlletí de notícies de les 10 del matí, i ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa a les 10:06, parlant dels pressupostos participatius i de la propera gestió municipal de les zones blaves a Vilafranca.